a partir del gener. En aquest sentit, el ministre d'Energia, José Manuel Soria, ha afirmat que el govern espanyol està treballant en un sistema de subhasta alternatiu per fixar la tarifa de la llum, seguint una línia de subhastes mensuals.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
I de fins aquí el repàs de l'actualitat informativa d'avui dissabte, dia dels Sants Innocents. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, que està davant l'ordinador, en Agat i Nicolau, en Carles Albarracín. A més, tenim també tenim en Nahuel Sigüesqui a Eivissa i en els comandaments tècnics, en el nostre Bernat Nadal. Tot junts vos donant la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Estem aquests dies de pla dins les festes nadalenques, eh? Són ara aquestes fetges que tots ens desitjam el millor i que també deim això de com passa el temps, per ahir que era ahir ja tornant a cap d'any, no? Però se repeteix sempre en els ascensors. I són dies que molts troben pastosos, d'altres els hi encanta. Són dies que quan un té nins, boixos, infants, els veus d'una altra manera, aquestes festes. Bé, en definitiva, són temps nadalencs on celebrem el naixement del bon Jesús. I tal i com varen dir l'estiu passat, per Sant Joan, supos que va ser el dia del programa Sant Joan, són aquestes també dades màgiques, no?, en les que tots, siguin o no siguin creients en la figura de Crist, celebrem aquestes festes. I això per què deu ser? Bé, això després ho valorarem. Ara abans parlarem d'una festivitat més propera. Bé, totalment propera, avui. Avui és dia 28 de desembre, és dia dels Sants Innocents. Per començar, caldria dir què és el dia dels Sants Innocents. Bé, més que què és, el que vull dir és què es commemora un dia com avui. Perquè la realitat del motiu de la celebració és la que figura, com no, en els llibres. Com ara aquest d'aquí, bastant conegut, perquè m'estic referint a la Bíblia, un llibre que no cal presentació, on a l'Evangeli de Sant Mateu, per cert, per que aquest Evangeli va ser escrit a Síria, per lo tant, un record i un crit d'esperança cap als siris. I tenim en el començament del Nou Testament, en aquest cas m'he fet en sedició, feta cura de ses diòcesis i llenques, és de l'any 1989, i resumidament tenim que va néixer ninet Jesús a Belén de Judea en temps del rei Herodes. Arriben uns màgics des d'Orient i en arribar a Jerusalem afirmen que han estat seguint una estrella i que els ha conduït fins allà i que li volen presentar el seu homenatge en el rei dels jueus que acaba de néixer. El rei dels jueus ho deien per Jesús, està clar. I en ell, en Jesús, Nerodes, el rei, pensa a veure si ara aquest ninet que acaba de néixer serà, tal i com deien ses profecies, el rei dels jueus que li havia de llevar el puesto. I Nerodes va pensar que de cap manera. Va tractar d'embolicar en els mags, en els màgics, els reis, no? Perquè li diguessin on era el nin Jesús per poder anar ell també a presentar-li el seu homenatge. Però no, la seva idea realment era ben distinta. Aquests màgics anaren a veure seguint l'estrella que es porta cap a ell, cap a Nerodes directament, i també van anar a veure l'infantó i li oferiren les seves cerquetes que contenien or, encens i mirra.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Bona nit a tots. Xema, ja que ets, antes de continuar, si vols, podria explicar què és lo de Samirra, que és un bàlsam o un bitxo, com diuen a la vida de Brian.
Que va, no havia pensat. No. Podríem cercar el bocinet de sa pel i posar-ho el proper dia.
De fet, ja el t'hem preparat.
Seria raro. No, perquè la setmana vinent podríem aprofundir amb els mags, no? Vos sembla? Vos parir bé a tot? Veig que sí. en Borja ho tenia previst. Jo els reis mags sempre m'han agradat. Bé, Samirra, m'has demanat. És una reïna emprada com a perfum, com a calmant del mal, com un ungüent. No és un mitjó, no? Però sí serveix per als paràsits, se dissenteria. I també, curiós, també serveix o servia per embalsamar en els morts.
Una espècie, no?, de múmia, idò.
Efectivament, i tornem a ses mòmies. No, ara no sé si hi ha com fos seient en el que era Samirra. En qualsevol cas, no tenc jo molt definit per què li donaren això a un nin recent nat, no ho sé. Que ara no és que me vulgui desviar del tema, però hi ha massa dubtes, no?, respecte als màgics. Qui eren? Què era l'estrella que diu l'Evangeli que els va guiar? Podria ser un cometa, com el Halley, un meteorit, una estrella, una nau extraterrestre.
Segurament.
També, sí. Una conjunció determinada planetari. De fet, tant són els dubtes que l'anterior papa, el que després ha estat el papa emèrit, ara fa d'haver-se un any va publicar un llibre que es deia S'infantesa de Jesús, on afirma que els màgics, els reis mags, per entendre'ns, no vendrien d'Orient, sinó que vendrien de Tartessos. I on és? On era Tartessos? Idò, Andalusia. Bé, també Ebussos, l'actual Eivissa, també formava part de Tartessos. I en els textos antics ens parlen d'una illa. Seria increïble que els reis d'Orient vinguessin d'Eivissa. Això seria ja total. Per què parlava dels reis? Ah, sí, per lo de com arribaren a on era en Jesús, en Jesús recent nat. I d'arribaren, segons digueren, per una estrella que a dia d'avui encara no sap què devia ser. No, espera, Borja. Lo deixam per la setmana que ve, lo dels reis, l'epifania del Senyor, ho feim.
Val, sí.
Saps que prenen nota?
Crec que va quedar un programa bastant digne.
Val, perfecte. I deia abans que Nerodes els hi va demanar que quan tornessin cap a casa seva, ja sigui a Orient, Andalusia o a Eivissa, que li diguessin on era el nin Jesús, que havia de ser el futur rei dels jueus. Però com en Sonis els hi apareix en els mags un àngel i els hi diu que havien de tornar per un altre camí, ells ja no anaren a veure Nerodes per amollar-li on era la criatureta, perquè l'àngel els hi va dir que no pareixia que tingués bones intencions i millor no dir-li res. Que també, vaya quin màgics. En el mateix temps, un àngel, no se sap si és mateix o un altre, s'apareix en el que seria Sant Josep per dir-li:
aixeca't tot d'una, pren l'infant en sa mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes cercarà l'infant per matar-lo.
I se'n van cap a Egipte, sa sagrada família de viatge, i allà romangueren fins a mort de Nerodes. Val, ja tenim en Jesús a salt, però Nerodes, i com que els màgics se l'havien jugada, és en aquell moment que, segons l'Evangeli de Sant Mateu...
Quan Herodes se'n va temer que els màgics s'havien burlat d'ell, s'indignà molt i ordenà que matassin tot els infants de Betlem i de tot el seu terme, de 2 anys en avall, segons el temps que deduïa de la informació que havien demanat els màgics.
Segons això, entre que els màgics li varen enganar i, a més, li donaren la informació, tenim que Nerodes es va emprenyar la paraula tant que decidí la matança dels innocents per tal d'acabar amb el que havia de ser el seu rival, el propi rei dels jueus.
no digueu-vos, és curiós, no? O sigui, el rei mag ja pot repartir regals si això fos així, no? No penseu. Bé, a banda de seguir en la matança dels innocents, a fallir, serà per un altre, però també me va cridar l'atenció que quan mor Herodes torna a aparèixer un àngel del Senyor i li diu, sempre segons l'Evangeli de Sant Mateu, que està acceptat per l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana, ho dic així perquè després veurem un text dels anomenats apòcrifs, que és impressionant, diu l'Evangeli:
tot d'una que Herodes va ser mort, un àngel del Senyor s'aparegué en un somni a Josep, a Egipte, i li digué: pren l'infant en sa mare i vés-te'n al país d'Israel, ja que són morts els qui li cercaven per matar-lo.
Perdona, Cati, vos heu fixat? Diu els qui, no el qui, que abans deia que era en Herodes qui que li estava cercant un individu, en singular, i aquí pluralitza. I si es referien als soldats o als mercenaris o els que fossin, eren tots morts els que havien de cometre el crim? És desconcertant, no? No ho sé. Segueix, Cati, si vols.
Però quan va sentir dir que Judea, Arqueó, havia heretat el regne d'Herodes, son pare no gosava anar-hi, sinó que, seguint una indicació rebuda un somni, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure al poble de Natzaret. Així es complia allò que havien anunciat els profetes. Li diran Natzaret.
Mitjans l'ajuda dels àngels, de diverses intervencions i una darrera hora, es va complir el que havien dit els profetes. És, crec, com a mínim, desconcertant. D'aquesta manera ja tenim com es va salvar Jesús d'aquell mateix Herodes, aquell rei que tenim com un assassí, que va ordenar matar a un caramull de nins innocents fa 2.000 anys, i arrel d'aquest fet, aquí, el dia 28 de desembre, tenim unes celebracions peculiars. Ara ja tots sabem d'on ve el 28 de desembre. És a dir, s'intent, segons el Nou Testament, del rei Herodes d'eliminar a Jesús, tenint-lo per futur rei i, per tant, competència. I per aconseguir-ho, et suposa que va ordenar la matança de tots els infants de menys de 2 anys. Que ja t'aval també nosaltres fer befa i mofa d'una feta tan dramàtica. No ho penseu? Ara que ja hem fet aquesta aclaració, podem mirar, així per sobre, què fèiem a les nostres illes per celebrar aquest 28 de desembre. Bé, què fèiem i què fèiem, no? Actualment, el 28 de desembre es fa gresques, es fan bromes, rialles, es pengen a s'esquena monigots ridículs, a la premsa surten notícies absurdes, massa sovint molta gent se les creu, de fet, tantes vegades la realitat supera la ficció, i tot això es fa des de ben antic. De fet, l'any 1549, segons el llibre de les festes llunyanes d'en Gabriel Janer Manila, es va abolir la celebració de la festa anomenada l'entremès del bisbató, una festa on en el segle XVI, que ja fa anys, es feia burla de la mateixa església i s'imaginava un món a l'enrevés, on els capellans feien descolenats, feien cants humorístics, llibres capgirats, una mena d'heretgia permesa, no? Però d'això fa 500 anys, fins que qualcú va decidir tallar amb aquesta tradició. Sol passar. I d'allò a les bromes d'avui dia que et celebren a tot l'estat. A tot l'estat? No, ara això ho he fet que per dir un tebeo d'Astèrix, perquè una petita illa no ho celebren. Allà estan lliures d'aquesta celebració del 28 de desembre, perquè allà la celebren dia 1 d'abril, dada desconeguda per la resta de llancs, que estem massa sovint en fora de les nostres pròpies terres, no? Perquè a Menorca es celebra dia 1 d'abril el que els restes de les illes coneixen com a innocents. La pregunta seria: per què Menorca és dia 1 d'abril i la resta és 28 de desembre? I doncs, encara que a priori potser no ens donen compte, és bastant fàcil, perquè resulta que Menorca va ser durant el segle XVIII anglesa i també francesa, i resulta que en aquells dos estats es celebra la festa aquesta nostra del 28 de desembre el dia 1 d'abril. Per què? Idò, Borja, podries explicar-ho breument. Què és aquesta festivitat?
Bé, idò, pareix que celebrar aquesta festa dia 1 d'abril se remunta a l'any 1582, quan el rei Carles IX va canviar el calendari adoptant el gregorià. Fins en aquell moment, la festa de cap d'any se celebrava des del 25 de març, després del començament de la primavera, fins a 1 d'abril. Però el calendari gregorià va desplaçar la celebració a 1 de gener. Van ser molts els que van tardar diversos anys a entrar-se del canvi, o els que senzillament van mantenir una actitud conservadora i van seguir celebrant 1 d'abril, desigant amb això les burles dels seus compatriotes. Per ridiculitzar-los, se va començar a enviar invitacions a festes inexistents i es van fer populars els acudits sobre ells. Una pràctica comuna era, ja vas apuntat fa un moment, penjar un tros de paper, però en aquest cas en forma de peix, a l'esquena de qualcú com a broma.
Coincidències, no? Aquestes festes antigues sempre tenen coincidències. Però aquí han dit que ho fèiem, o es fa, per commemorar la matança dels innocents. Però què diu l'Església? Com pot ser que toleressin aquesta festivitat d'una cosa tan bèstia? Per començar, no vull ser tampoc aquí irreverent, però aquell àngel podria no haver anat a donar tant d'avisos i més actuar, no?, per evitar aquella massacre. I a més, quant d'infants haguessin pogut morir quan fossin assassinats per Nerodes? Hi havia abans una xifra que es manejava que donava un total de 144.000. La podem trobar, per exemple, en el llibre El Santo de Cada Dia, editat l'any 1956, pàgina 588.
La litúrgia etiòpica i el menologio griego adopten com a molt extrema exageració el número de 144.000, però és per falsa interpretació del text apocalíptic que se lee en la pístola de la missa de los santos innocentes.
També ho trobem, anant més enfora en els temps, l'any 1853, en el llibre, semblant a l'anterior, però un segle abans, La llenda de oro para cada día del año, on a la plana 590 del tercer volum diu:
No sabemos de cierto el número de los santos niños inocentes que murieron, porque algunos dicen que fueron 144.000, porque San Juan, en el Apocalipsis, pone este número hablando de los niños que seguían al Cordero. Y Efejoshka, otro dice que fueron 14.000, y que los cristianos de Etiopía, que llamamos abisinios, en el canon de la misa celebran este número de los inocentes mártires.
14.000, és totalment impossible, i encara més, 144.000, no? Però encara així no deixa de ser curiós que coincideixi aquesta xifra de 144.000 amb el número dels que s'han de salvar dels testigos de Jehovà, que també, si realment pensen això, vaja quin Déu, si només permet salvar-se a 144.000 dels mils de milions d'habitants que hi ha a la Terra. Deixarem això de banda, tornem a l'infanticidi, a la xifra de nins que haguessin patit aquest martiri. Segons les xifres que podríem extreure, d'haver 20 nins, sense nines, perquè haguessin estat tots mascles, no oblidem que s'estava cercant un rei, no una reina, i per què aquest número de 20? I doncs, sense avorrir massa, dir que havia com a màxim un 2.000 habitants a Betlem, quan en podria haver de menys de 2 anys, no? Pues està calculat que devés això, entre 15 i 20. Un altre comentari interessant va ser que, presumiblement, sempre va fer l'emperador romà Augusto, referit a Nerodes, dient que a casa seva, de Nerodes, més val ser porc que fi, perquè, com era jueu, no tocava el porc, i era tan besti que, segons deien, va fer matar inclús en els seus propis fills. El que no se sap és que Nerodes no tenia fills petits aquells anys. Així, idò, d'aquella matança de la que tanta cosa s'ha explicat, quina veracitat pot tenir? Nosaltres, com sempre, es posen dades i deixem, tractant de deixar que palin els que se suposa que més saben, no? En aquest cas amb Benet XVI, que en el seu llibre, escrit quan encara era papa, Infància de Jesús, va dir a la pàgina 60 que
La realitat històrica del hecho, sin embargo, es puesta en tela de juicio por un cierto número de exégetas, fundándose en otra consideración. Se trataría aquí del motivo ampliamente difundido del niño regio perseguido, un motivo que, aplicado a Moisés en la literatura de aquel tiempo, habría encontrado una forma que se podía considerar como modelo para este relato sobre Jesús.
Al principi, quan vaig començar a mirar aquest tema, la meva opinió era que això acabaria sent, com dèiem a Font de Misteris, un nyap, com un altre, com qualsevol altre. Agafam la vida, per exemple, d'en Moisés, que tots recordareu pel cine, que el tiren en el riu dins una canestella per fugir del faraó, perquè també volia fer el mateix que Nerodes, matar nins, per evitar en aquest futur enemic. I la pregunta és, tal vegada els escriptors de l'època varen copiar la idea, literàriament, i la varen transmetre, o va ser Nerodes que tingués la mateixa ocurrència? Clar, hi ha tantes històries criminals al llarg de la història, tantes bestieses, que la meva opinió, que voleu que vos digui, encara que dubtant que pugui ser cert sembla tan creïble? I ara m'arribé. Qui o què devien ser aquests àngels? Per què no evitaren directament l'atac a nens innocents en lloc d'anar donant missatges estranys? És un altre dubte. N'hi ha moltes més. I ja que estem amb aquestes dades nadalenques, que acaben de celebrar el que és Nadal en si, podrien recordar a Jesús. Sí, però d'una manera tal vegada bastant diferent a l'habitual, no, Borja?
Sí, ho tenim preparat.
Però abans que comencis amb el teu text, Sergio, podries explicar què és un evangeli apòcrif i quina diferència hi ha entre els que figuren en el Nou Testament, és a dir, els canònics, que hi ha a la Bíblia?
Bona nit, Gemma. I mira, per conèixer aquesta definició, la d'evangeli apòcrif, hem recorregut a un dels que més en sap sobre aquest tema al nostre país. Estem xerrant d'Antonio Piñeiro, professor i catedràtic de la filologia grega de la Universitat Complutense de Madrid, i que aventura algun dels nostres oients coneixen per que han vist a la televisió. A més, Piñeiro, com a curiositat, també és col·laborador de la revista Història, de National Geographic, i del seu llibre Apòcrifos de l'Antiguo i del Nuevo Testamento, que després recomanarem a la bibliografia, podem trobar una bona definició del que són evangelis apòcrifs. Piñeiro diu...
El término apócrifo o literatura apócrifa se comprende hoy día a partir del concepto opuesto, libros o literatura canónica. Un libro canónico es el aceptado como sagrado por la Iglesia o también por el judaísmo, si se habla del Antiguo Testamento. ¿Qué se entiende entonces por apócrifo? Si nos atenemos al significado que tiene este vocablo hoy día, la respuesta es sencilla, lo contrario a canónico, no sagrado. Por tanto, escrito no admitido en la lista de libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, aunque con pretensiones de estar en ella por su tema, género o presunta autoría.
La frase que més m'agrada d'aquesta definició, Xema, és aquesta darrera. Aunque con pretensiones de estar en ella por su tema, género o presunta autoría, ¿qué te pareix?
Pues molt interessant. Estime lo de sempre, tantes coses que no sabem, no? Això és com l'evangeli d'en Judas, és apòcrif. Fins i tot deien que era fals, que era una falsificació. Fins que fa uns anys, el de National Geographic, darrerament parlàvem molt de National Geographic, sí. El varen autentificar mitjans proves que li varen fer. Llavors, tindríem que, segons aquest evangeli, va ser Judas Iscariote tan dolent com els mos l'han mostrat, o més bé va ser tot el contrari? Perquè el tema era veurem si en Judas va sopetir ell per fer realitat el missatge que s'havia de transmetre. Bé, n'hi ha d'altres d'apòcrifs reconeguts, també de la mateixa època, que no són acceptats per l'Església. I, Sergio, res més d'en Piñeiro respecte a això?
Bé, podem afegir el que diu l'autor al llibre i que és aquesta paraula, la d'apòcrif. Va passar per una sèrie d'etapes. Diu que el terme apareix de l'any 180 després de Crist i que deriva del grec apocripto, que vol dir amagar.
Bé, és que de fet n'hi ha molts dels apòcrifs que s'han anat trobant precisament amagats, no? És curiós, és molt curiós. Borja, ara sí, conta aquesta altra història de Jesús, conegut com el Nazaré, però també, vaya tela aquest test, vaya tela.
Bé, aquesta altra història de Jesús mos la conta un evangeli, un apòcrif, en aquest cas l'evangeli de s'infància segons Tomàs, que és en aquest cas un apòcrif atribuït a Tomàs l'Israelià. Aquesta obra va veure la llum entre els anys 140 i 170 de la nostra era, i és una de les poquíssimes que porten alguna data del període més fosc i desconegut de la vida de Jesús, que és, sens dubte, la seva infantesa. En aquest text se mos presenta un Salvador molt allunyat de la clàssica figura que tots coneixem. És, per dir-ho de qualque manera, un Jesús molt més humà, en les seves virtuts i els seus defectes. És capaç de maleir, d'odiar i, fins i tot, encara que soni francament estrany, de matar després d'enfadar-se molt. D'altra banda, mos mostra també un nen Jesucrist piadós i erudit, capaç de ressuscitar persones, molts anys abans de ser batejat i d'iniciar el seu ministeri públic. Clar, de tot això, el que per ventura crida més l'atenció és lo relacionat amb sa mort, o millor dit, amb sobre assassinats.
Espera, perdona la interrupció. És que és un poc bèstia, això. Estem en un text considerat apòcrif, de l'època dels evangelis canònics, perquè com qualcú ara de cop hagi sintonitzat ara, en aquest moment, IB3 Ràdio, no sé què pensarà de nosaltres.
Bé, de tota manera, Tomàs Israelià trata de justificar aquest assumpte dient que això forma part de descobriment i acceptació dels poders divins. És un clar exemple d'aquest sorprenent i desconeguda còlera seria per ventura aquest.
L'Evangeli de la Infància segons Tomàs, capítol 3, versicles 1-3. Y el hijo de Anás, el escriba, se encontraba allí, y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo: «Insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol, y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto». E inmediatamente aquel niño se secó por entero.
I aquest caràcter va encara més. I recordam que no el d'inoltre, sinó un evangeli apòcrif.
L'Evangeli de la Infància segons Tomàs, capítol 4, versículo 1, ens diu: «Otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó: "No continuarás tu camino". Y acto seguido el niño cayó muerto».
Després d'això, naturalment, la comunitat de veïns va reclamar a la família de Jesús. I l'apòcrif, segons Tomàs, diu així.
Capítol 4, versículo 2. Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José y se le quejaron, diciendo: «Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos».
Com a resposta, Sant Josep reprèn el seu fill sense poder imaginar el que succeiria després. No sols Jesús no accepta el que li diu son pare, sinó que s'enfronta a ell, però li perdona sa vida. Per anar als veïnats, els hi provoca ceguera. Què vos pareix?
Bueno, pareix un poc així, no? O sigui, un inautoritari, prepotent, és com és típic que sap arts marcials i fa un abús, es porta de discoteca. No sé, encara que això la justícia humana ho contempla, lo des que fan un abús de les arts marcials.
Perdona, Xema, el papa no hi ha estat pot a discoteca, el papa actual, ara que has dit això. És veritat, no?
Per favor.
No sé, podem...
Sí, no, bé, ja està, val. És vera, és Papa Francisco. És vera. Sí, és vera, a la seva llamintut.
Sí.
Ui, Déu meu. Nosaltres som desconcertants, però està encara més. Segue, Borja.
Bé, doncs, fins ara hem vist un Jesús capaç d'enormes barbaritats, però quan deia fa un moment, també una altra cara de sa moneda. El petit Jesús era capaç de dur a terme veritables miracles, i en aquest cas ens ocuparem en concret de les resurreccions, seguint encara en l'Evangeli de Tomàs.
Capítol 9, versicles del 1 al 3. Algunos días después, Jesús jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron, y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo: «Yo no hice tal», y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz, diciendo: «Zenón», porque tal era su nombre, «levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer?». Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso: «No, señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado». Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús.
Aquesta, sens dubte, deu ser la resurrecció més espectacular de quan es va fer Jesús.
Sí, però és que quan li diu: «Soy yo quien te hizo caer», per ahí que diu: he estat jo, ostres, no sé, com havia de ser, no?, el Jesús d'aquest test, si directament li donaven la culpa de tot i d'aquestes coses, no? Sempre i quan aquest test sigui veritat, no? O sigui, no oblidem que està dintre dels apòcrifs, i nosaltres aquí no deim ni que sigui cert ni que sigui fals. Aquí es posen dades, val? Que avui és el dia dels sants innocents, i això no és innocentada, perquè jo aquest test el coneixia i és vera, eh? No és una innocentada, sí, de font de
misteris. Cada vegada que el rellegeixes fa com a més impressió.
És que és brutal, i me venen altres coses en el cap. Però, de veres, nosaltres estem posant unes dades que són certes, no? I, vaja, dades, Borja.
Sí, perquè és que realment pareix que està quasi estret d'una moderna pel·lícula de ciència-ficció, sobretot l'escena de quan se tira per desbalcó cap a baix i tal. Però bé, s'ha de recordar que és un text del segle II. I, a més, Jesús pareix que no actua amb un acte d'amor o de bondat, sinó perquè declarin a favor seu i se l'esculpi dels crims que l'acusen. Per això el primer que li demana és: «Vaig ser jo qui te va tirar».
He estat jo.
Clar. De tota manera, també va haver altres resurreccions menys complicades i fetes només per amor, presumptament. Ja per acabar, si voleu, per on recordar qualcuna.
Tomàs, capítol 17, versicle 1. Más tarde murió un niño en la vecindad y su madre lloraba mucho. Y Jesús oyó el clamor de su gran pena y se apresuró a acudir. Y hallando al niño muerto, le tocó el pecho y dijo: «Yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas y que te quedes con tu madre». Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. Y Jesús dijo a la mujer: «Tómalo y dale leche y acuérdate de mí».
En definitiva, aquest apòcrif de l'infantesa de Jesús es mostra algú que de nin va tenir la difícil tasca d'aprendre a controlar els seus desitjos i frustracions, ja que tot el que d'allò pensava se feia realitat.
Però a part de morts i resurreccions, aquest test també recorda a qualque miracle de caràcter, no sé, una mica més convencional, no?
Perquè... bé, sí, de fet, en els capítols segons, versicles 1 a 4, mos conta una història tan curiosa com interessant. Diu així:
«El niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida y con una simple palabra las mandaba. Y, amasando barro, formó 12 gorriones e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José diciéndole: «He aquí que tu hijo está cerca del arroyo y habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones y ha profanado el sábado». Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y le gritó: «¿Por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer?». Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: «Volad». Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo.
Que també quin valor, ni que se van a xivar.
Ja no hagués anat a xivar-me, però bueno.
Està clar que no. Bé, ja per acabar amb aquesta història, poden xerrar, si voleu, breument de similituds. Bé, en realitat, de l'única similitud que existeix en aquest apòcrif i els evangelis canònics. I aquest episodi, a més, és un dels més controvertits. És el referent a quan Jesús fuig o s'escapa de seus pares, perquè no està gaire clar, i aquests el troben a Jerusalem, debatent amb gran habilitat sobre les escritures en els doctors de la llei. I és necessari recordar que en aquest moment Jesús només tenia 12 anys. Aquest, justament amb aquell altre episodi famós, també canònic, de Jesús atacant amb un fuet, quasi com Indiana Jones, en els mercaders del temple, serien les dues accions no santes dels messies a les escritures oficials.
I tenia 12 anys, eh? Això també és una dada molt interessant, perquè, si no record malament, Norus, abans hem parlat d'Egipte, i va tenir també una edat iniciàtica, que va ser 12 anys, i en Buda, també, si no m'equivoc, són massa coincidències. Haurem de fer un de similituds, un programa entre els déus, no? Com el del faraó d'Egipte i els innocents, també, aquestes casualitats, però d'alguna manera. Bé, després de recordar aquest test tan compromès i sorprenent, feim la primera aturada publicitària i tot d'una tornem amb més Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Font de Misteris amb Gemma Font.
Únete al Movimiento Megasport, posiblemente el mejor club de Europa. En Megasport puedes elegir la forma de hacer deporte que más te guste y más adecuada para ti. Que el deporte te acompañe en tu día a día sin que sea una obligación. Sala fitness, máquinas cardiomusculación, clases de zumba, body pump, salsa, spinning y más. Excelentes zonas termales. Megasport, 49,99€ IVA incluido. Te deseamos unas felices fiestas.
IB3 Radio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon Nadal!
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Ara aquesta música que estem sentint de fons, a Font de Misteris, ara apareix una mica fora de context, però no ho és tant. Escoltam el tema principal de la pel·lícula Los Santos Inocentes, de Mario Camus, de l'any 84, que està basada en la novel·la del mateix nom que va publicar en Delibes el 1981. I en Miguel Delibes li va posar el títol fent menció a la matança dels innocents, on aquests són atacats injustament, sense tenir culpa de res, no? Serveixi aquesta música com a petit homenatge. És una música composada per Anton García Abril, que va fer altres mítiques obres, no? Com la sintonia de l'Hombre i la Tierra, d'en Félix Rodríguez de la Fuente. I, per cert, en Félix Rodríguez de la Fuente, a qui en Miguel Delibes li va dedicar precisament Los Santos Inocentes, ja que va morir poc abans de sa publicació.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
I continuem al Font de Misteris, a la sintonia IB3 Ràdio. I deixem ara el tema d'avui, com a 28 de desembre, dia una mica nostàlgic, per jo, si m'ho permeteu, perquè un vespre, com els del 28 en el 29 de desembre, mon pare se'n va anar, així de cop. Ell ja ha resolt els misteris més enllà, d'això fa 9 anys, i un hi pensa cada dia. Mm? I més aquestes festes, que se nota més. Però ara passarem a parlar un momentet de cap d'any, perquè quan varen fer el programa de Sant Joan, varen comentar-ho, varen parlar de bruixes i de ritus, i nosaltres tenim la nostra bruixeta pròpia, de màgia blanca, qualque dia parlarem de màgia. Per a Eivissa tenim a la Susana Negreido, que té la seva botiga en el carrer Ramon Muntaner 24, i volen conversar una mica amb ella. Era previsible, atracant-se aquesta nit especial, i volen que ens parli, que ens conti, no?, qualcun dels rituals, com els que se feien antigament, també aquí a les Illes se feien, qualcun d'ells van ser motius d'intervencions de la terrible Inquisició, ja que m'està parlant dels orígens del cristianisme avui, i els comentarem perquè d'aquí a 3 dies, a cap d'any, gairebé tothom fa lo del raïm, no?, aquesta cosa moderna. Per cert, això jo crec que també haurien d'estudiar-ho, lo del raïm, lo de ser genties, que no és tan antic com pareix. No ho sé. Pot ser que potser a Susana m'ho digui qualcuns que haurà gent que li agradarà fer-ho. Susana, buenas noches. Gracias por atendernos otra vez. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien.
Estupendo. Mira, hemos querido volver a contactar contigo porque hemos pensado que, como hace ahora exactamente 6 meses, cuando la noche de San Juan, estuviste ya contándonos algunos rituales que se podían hacer esa mágica víspera. Y como también nos dijiste que otra noche, digamos, prodigiosa y también propicia para realizar estos conjuros, estos ritos, o como quieras tú llamarlos, era esta próxima de fin de año, ¿no?
Es correcto.
La pregunta entonces es obligada. Según tus creencias, tu experiencia, tus conocimientos, ¿podrías darnos algún ejemplo, si es posible que sea fácil de realizar, de un ritual amoroso?
Vamos a hacer todo lo más facilito posible.
Perfecto. Es decir, ¿qué debería hacer una persona que crea en estas cosas? ¿Qué debería hacer una noche como la del próximo martes alguien que trata de conseguir que la persona amada se fije en él o en ella, según el caso?
Podemos coger un papel blanco y escribir el nombre de la persona que queremos conquistar o queremos atraer completo. Y debajo poner nuestro nombre. Cogemos una tacita o un frasquito, cualquier cosita pequeña, lo metemos dentro y lo cubrimos completamente de miel. Tiene que quedar todo el papel con toda la escritura bien cubierto de miel. Eso se deja durante 7 días y luego lo tiramos a una corriente de agua, que puede ser, no sé, tenemos el mar, por ejemplo, pero también puede ser en un váter, por ejemplo, que hay corriente de agua. Da igual el sitio que se tire, pero importante que haya corriente de agua. En una semana como máximo habrá respuesta.
Bueno, bien. Supongo que habrá gente que habrá tomado nota. Perfecto.
Supongo que sí.
A ver, uno también propicio para estos tiempos duros económicamente hablando, es decir, ¿cómo hacer que la fortuna o la solvencia económica pues venga a alguien?
Podríamos hacer un trabajito muy simple con un espejo. Un espejo o bien de estos de cara doble, de doble faz que se llaman, o dos espejos pequeños pero que sean iguales. Cogemos un billetito y lo ponemos sobre un espejo. Luego ponemos el otro arriba y lo atamos bien, bien atadito, que quede firme, con hilo rojo. El billete tiene que ser un billete cualquiera, pero de uso corriente.
Vale. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar así?
No, eso lo dejamos de un año para el otro, lo atamos bien y lo ponemos en la cartera o en el bolso. Por eso es conveniente que el espejo no sea muy grande.
Claro. Vale.
El efecto del espejo en el billete es multiplicar. Y se supone que por eso se multiplican los billetes.
Y el espejo también siempre ha sido una cosa mágica y fascinante.
Sí.
Un día hablaremos aquí de espejos, porque...
Pues sí, hay muchos de espejos, sí que es verdad.
Desde luego. Y bueno, estamos refiriéndonos
Perdona, y también se podría, que me acabo de acordar ahora también, que es algo muy bueno, llevar algo muy simple, un trozo de ojo de tigre, de la piedra ojo de tigre, con nosotros.
Ah, vale.
Pero eso tiene que estar en contacto con la piel siempre.
Vale. La piedra ojo de tigre.
Ojo de tigre, sí.
Vale.
Que es una piedra mágica, por decirlo así.
Bien. Luego también, yo creo que a modo de resumen, porque vamos fatal de tiempo, que nos suele pasar, ¿podrías indicarnos algún... no sé, algún ritual o algún rito, como lo llames? Has mencionado la palabra trabajito, no sé cómo se podría denominar, pero...
De cualquiera de las formas.
Vale, pues, ¿alguno para entrar en el nuevo año con buen pie? Es decir, ¿cómo hacer que el 2000...
Una purificación, quizás.
Vale, pues eso, que no sea propicio, básicamente. Una purificación, me gusta.
Sí. Podríamos hacer que es un buen purificador, tanto el vinagre como la sal gorda. Y algo muy simple que tenemos en casa. Llenamos la bañera, le metemos o bien un poco de vinagre o bien sal gorda, lo que cada uno prefiera. Uh-huh. Cuando nos sumergimos en ello debemos quedarnos un ratito, unos 5 minutitos o así, y nosotros mismos concentrarnos en qué es lo que queremos eliminar de nuestro cuerpo. Uh-huh. Es un trabajito con la mente muy pequeñito, pero... funciona.
Bueno, entonces vendría a ser como una especie de meditación, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí. Bueno. Porque cuando más concentrada esté la persona, mucho mejor.
Claro. ¿Y esto hay que hacerlo la misma noche, antes, después, a las 12 en punto?
Lo conveniente es hacerlo antes de las 12, de la misma noche del fin de año.
Vale.
Pero cuando necesitamos purificación, se puede hacer en cualquier momento.
Ah, mira. Está bien. De todos modos, esto de meditar nunca viene mal.
No, eso ayuda mucho.
Exacto. Oye, Susana, muchas gracias nuevamente por tu aportación. No hemos hecho todavía ningún programa sobre brujería, pero si te parece, en cuanto lo hagamos, si no te importa, volveremos a contactar contigo.
Por supuesto que
Así sabremos tu opinión.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y de momento recordamos que a ti se te puede encontrar en la tienda que tienes en la calle Ramón Muntaner 24.
Correcto.
En Ibiza, Ibiza Vila. Pues muchas gracias y buenas noches y feliz año nuevo.
Gracias igualmente.
A ti, Susana. I ara, si un cas, anem a veure les recomanacions bibliogràfiques. Cati, si vols.
I de començant per les festes llunyanes d'en Gabriel Gené Manila. Va veure la llum per a l'anyeta el 1999. També Apòcrifos de l'Antiguo i del Nuevo Testamento, de Antonio Piñero, publicat en aquest cas per Alianza Editorial el 2010. I per acabar, un altre interessant volum d'apòcrifs és Jesús en los Apócrifos, de Beatriz Ontaneda Portal i Rosemary Pat Wells. Aquesta gruixuda obra va veure la llum el 2008 per l'editorial Nautilus.
Molt bé, i ara, després d'haver escoltat a Susana Negreiro des d'Eivissa i a Cati, canviant de tema i també m'apareix que de perspectiva, ara és el moment de Font de Notícies. Que, per cert, aviat sortirà CP de l'autor de la sintonia de Font de Notícies. A veure si aviat ho treus. Carles, què tenim per avui?
Bon vespre, companys, companya. Avui parlarem d'exploració espacial i, si us sembla bé, deixarem un dubte en l'aire. La notícia és del 18 de novembre i l'edita El Mundo, amb aquest titular. La missió Maven despega hoy.
T'estàs referint a la sonda que han d'enviar als Estats Units cap a mar, no?
Exactament, sí senyor. Com ja avançava el titular, la missió que ha començat a rodar permetrà saber quines són les causes de l'hàbit actual de mar. El que sembla clar és que qualque cosa important va passar fa uns milions d'anys perquè la superfície marciana canviés tan sobtadament.
Evidentment, aquest operatiu és important perquè la informació obtinguda podria ser vital per a la Terra en moments futurs de la història. Però, i aquest dubte que estaves dient?
Perdona, és que com avui era el dia... havia estat. Era un mig parany amagat que no ha sortit com esperava, perquè jo pensava que qualsevol de vosaltres parlaria de la, sobre l'assistència raonable d'una civilització superdesenvolupada que havia deixat mar absolutament destrossat perquè havia utilitzat qualque energia desconeguda, tipus bòntica,
sí, no, d'aquest. És que ho has dit de Mart i nosaltres pensàvem que vas a ser lluna, saps? Vas a ser lluna, aquesta destrossa... Això sí, era un poc broma, digues.
Bé, per la part que me toca no entraré en aquest joc, ja ho sabeu. Però vos heu fixat que últimament estan xerrant massa de Mart i estan com a desesperats per trobar-hi vida. Sempre hi ha qualque comentari del tipus allà on hi ha aigua hi ha vida, no? Són pres com molt en sèrio, realment.
Sí. Bé, d'acord. Broma a part, vinga. La notícia és important perquè, segons The Enquirer, la comunitat científica està treballant amb la hipòtesi de que la Terra i Mar pateixen un escalfament global simultani degut a possibles canvis en les radiacions solars emeses. I, per tant, els canvis climàtics actuals no tenen per què ser necessàriament produïts per l'actuació de l'home.
Per cert, els oients no ho poden veure, evidentment, però pareix que tenim com un poltergeist a l'estudi.
Jo ho pensava. Ha començat quan han contactat en Susana.
Certament.
Ha passat en aquell moment.
I podria ser innocentada, tal vegada, però bé.
Igual és en Bernat que està jugant amb els llums.
També.
No sé. Ets tu, Bernat? No. En Bernat diu que no. Bé, i d'això que deies, del canvi climàtic, en Al Gore i companyia, diuen res?
Doncs jo no he sentit res al respecte, però em consta que aquestes informacions també tenen una teoria que assegura que és veritable, no? El veritable problema parteix de les variacions a l'òrbita de Mart i no pas dels suposats canvis de radiació solar, no?
I d'això, supòs, no ho sé, que haurà caigut fatal, no?, el que és el grup d'experts sobre el canvi climàtic, però no crec que canviï massa a rerefons del tema. Si estaria la Terra, està plena de puntes importants de CO2, i a ningú se l'ocorreix dir que són producte de la indústria siderúrgica de l'EOC, no?, per exemple. Bé, Carles, tampoc me miris així, que no, tampoc parlarem de civilitzacions extintes ni de l'Atlàntida. Un altre dia pot ser... Bé, no, saps que un altre dia segur.
Esteu fent alguna cosa amb el llum? Estic flipant, no?
Vinga.
Pensant-ho bé, potser és cert que la Terra s'autoregula, com deia en Lovelock, no com a organisme, però sí com a sistema. I estava pensant, és que ara mateix estava mirant a veure una notícia que tenia per aquí de Reality Mars, i és que m'anava fantàstic, un momentet aquí, per a demostrar que es deixarien penges. Mira, que la tinc aquí, és del 25 de setembre, i la signa el periòdico, diu així: la NASA tem els efectes de la possible vida extraterrestre marciana per a la Terra.
I en quin sentit haurien de temer aquesta possible vida extraterrestre? Han descobert res de nou, a part d'aquest llac que el robot Curiosity ha trobat, i on, en teoria, podria haver vida microbiana, no?
No, sembla que els de la NASA pensen que si hagués vida de qualsevol tipus podria ser perillosa per a l'espècie humana. I ara, la veritat és que estan super preocupats per la possibilitat d'un possible contagi, en el supòsit de que s'enviés efectivament qualsevol astronauta, que no serà el cas.
La veritat és que som molt escèptic en aquest sentit. Qualque tripulació que viatgés a Mart i romangués més d'un any s'exposaria una dosi de radiació tal que no caldria que retornés a la Terra, no? Perquè quedaria frit. A més, és molt més efectiu i barat enviar una sonda, com ha estat el cas, que no pas un ésser humà. I si filem més prim, els reptes de l'astrofísica actual passen per el desenvolupament de telescòpics robòtics més precisos i més ràpids, no? Jo crec que la resta és més bé propaganda.
Doncs la veritat és que estic molt d'acord amb tu, però sembla que segur que la NASA treballa per a reduir al màxim les possibles malalties derivades de microbis desconeguts. El per què ho fan? Aquest anunci, la veritat és que sembla estrany, no? Perquè la investigació, d'altra banda, és un autèntic misteri. Potser en Borja tingui raó.
No m'esperava aquesta resposta tan conciliadora teva.
Ni jo tampoc.
Sí. Estic veient que també tens un retall de premsa que parla que la Terra podria enviar vida a les llunes de Júpiter i Saturn, no? Jo també vaig llegir aquesta notícia setmana passada o l'altra. I el més curiós de tot és que aquesta teoria, si la podem dir de qualque forma, resulta que l'especulació de que els més de 100 meteorits de Mars que tenim repartit per la Terra podrien haver tingut una importància decisiva a l'aparició de vida en el nostre planeta. I ara me vens i me dius que tenen por. Si fa pot dies s'han trobat a l'estratosfera microorganismes que no són de la Terra.
És ben cert això que dius. El setembre passat, la Universitat de Sheffield publicava a la seva web les anàlisis del globus enviat a l'estratosfera i feia un balanç de les dades obtingudes. Tot plegat obria la porta a l'assistència de formes de vida extraterrestre, però microbianes.
M'agrada. Sí? La setmana que ve farem un debat. Ara, feim la darrera aturada i en tornar serà el moment de les xarxes.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Temps de creure, un espai d'actualitat i formació de l'Església Catòlica a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Entrevistes, notícies i les paraules dels bisbes de les illes. Temps de creure, cada diumenge a les 2:30 del migdia a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Estem de tornada a IB3 Ràdio, amb Font de Misteris. I ja per acabar el programa d'avui, Sergio, què tenim?
I ja tenim un primer missatge d'en Tomeu Casasalles, que ens diu: el pols de mòmia tenia propietats curatives per al propòlio que empleaven a les bones quan modificaven.
Ah, sí, que la setmana passada no el varen dir, per manca de temps. Em va agradar tant el comentari que vaig voler aprofundir, i en Tomeu ens va aclarir que ell ho va llegir en el llibre El huerto familiar ecológico, de Mariano Bueno, on explica que aquest material, el propòleo, en català no l'he trobat el nom, és que és material que utilitzen les veies per esterilitzar el rusc, se'l colmena en castellà. Aquest material és antisèptic, és fungicida i té, així me va dir, que té més propietats que la duquesa d'Alba, me va dir. En Tomeu és un gran aficionat a l'horticultura ecològica, a part d'amic, i m'ha fet pensar també en aquells remeis naturals, no?, com les teranyines i les seves propietats. No? També m'ha fet pensar en el fascinant món de les veies. Tot això dona lloc.
Ja, per continuar, anem a Eivissa. En Toni des d'allà ens demana per una llegenda que es conta sobre l'anomenat Pont Vell de Santa Eulàlia. Què en sabeu d'aquesta història?
A veure, sabem. Totes es que hagi demanat en Toni, perquè hi ha per allò dos temes principals que ara se me venen en el cap: la desconstrucció del pont i el pont en si mateix. Perquè referit en els ponts, clar, hi ha multitud de llegendes, moltes, que se situen vall ponts, com també en els encreuaments de camins, no? Avui també han comentat el tema de la bruixeria, i d'un indret de bruixes són aquests dos, els ponts i els encreuaments. De fet, per aconseguir una mena de dimoni boiat, de duende, que Eivissa es coneix com a familiar, s'havia d'anar vespre a Sant Joan i agafar-ho d'una llavor que surt només aquell vespre de la falguera. Que, per qui no ho sapi, la falguera no té llavors, la qual fa encara més difícil fer que puguis aconseguir un familiar. Una altra història seria la de la construcció del pont, perquè és un altre dels anomenats Pont del Diable. Quina por, Pont del Diable. Bé, això per un altre moment, Sergio.
I ara ens anem a Menorca. Des d'allà, Natina ens demana sobre un joc que va sentir anomenar el programa d'aquesta casa, Tira Tira. Diu que fa unes setmanes estaven fent una excursió per el Camí Reial de Ferreries i van fer una aturada a l'anomenada Sa Creu de Son Jonès. Allà van contar que havia mort un al·lot en estranyes circumstàncies. Segueu aquesta història? També Natina aprofita per felicitar-nos pel programa, Txema.
Bé, gràcies, Tina. Sa Creu de Son Gornès, no en J, en G, i fins a bon jo sé, se creu se va posar perquè ja va haver un al·lot que li va caure un llamp i el va matar. Això és el que jo tinc entès. De totes maneres, abans s'ha parlat d'encreuaments de camins que se posaven ses creus, no? Ses creus aquestes que se posaven per marcar fora vila i marcar territoris. També és un tema molt interessant. Aquí en vàrem parlar un dia. Crec que mos hauríem d'acomiadar.
Sí, i ja ho sabeu, si teniu alguna pregunta, alguna suggerència o voleu comentar alguna cosa al programa, ho podeu fer, com sempre, en primer lloc a través de les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, o al Twitter, cercant @FontDeMisteris. També podeu fer ús del correu electrònic, que és fontdemisteris@ibtradio.com, i la nostra pàgina web, www.fontdemisteris.com.
Bé, i ara ja sí, partim. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem amb una mica de música de la pel·lícula Los Chicos del Coro, on la lletra ens diu: mira el teu camí, els nins oblidats, perduts,
dona-li sa mà per dur-los a un altre matí. Sent enmig de la nit una ona d'esperança, ànsia de viure i camins de glòria. Avui, des de Font de Misteris, volem transmetre un missatge d'esperança, de bones pretensions, bones vibracions, pensament positiu per l'any que ve i, sobretot, molta salut i pau. Gràcies per la vostra companyia i fins l'any que ve.
Sentier.